L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
I benvinguts a aquesta nova entrega de l'informatiu de Mute. Som a dijous, dia 26 de novembre, i són moltes les notícies que a partir d'ara passem a explicar-los i des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Reben una cordial salutació de qui s'encarrega diàriament de presentar i dirigir aquest temps de notícies. Tere Giner, comencem. Encetem avui el nostre temps de notícies parlant de tradicions, costums i de les festes dels bous, perquè el grup de Convergència i Unió vol traduir el manual de bones pràctiques en llei per blindar les festes amb bous. El grup parlamentari de CiU presentava una proposició de llei per preservar les festes populars que es fan amb bous a Catalunya. Els diputats ebrencs de Convergència al Parlament, Xavier Pallarès i Francesc Sancho, explicaven el contingut de la proposició que va ser registrada el dimarts i la desvinculaven de la iniciativa de legislativa popular antitaurina que demana prohibir les curses de braus a Catalunya. Els diputats confien que la proposta tiri endavant, ja que el que fa és traduir el manual de bones pràctiques consensuat des del territori en llei. Tot i que és a les Terres de l'Ebre on els correbous són més nombrosos i tenen més tradició, els diputats recordaven que també hi han festes amb bous a la Catalunya central, al Camp de Tarragona, a Girona o a l'àmbit metropolità. Així, el diputat de Convergència i Unió i alcalde de l'Ampolla, Francesc Sancho, assegura que la iniciativa té la voluntat política de transformar el manual de bones pràctiques en llei per blindar els bous. L'escoltem.
L'articulat el que pretén és transformar allò que aquí ja s'estava fent a la pràctica, allò que havíem anomenat el manual de bones pràctiques a les places de bous, transformar-ho en llei. Per què? Perquè entenem que això blinda els bous. És a dir, una festa pròpia de Catalunya té una llei pròpia aprovada pel Parlament, reconeguda pel Parlament, que per tant fa que els bous estiguin fora de qualsevol altra discussió o de qualsevol moment polític o de qualsevol voluntat d'evitar que es facin, no? Per dues qüestions entenem que es blinda. Una, perquè la declara festa pròpia, reconeix la tradició, li dona una llei, però al mateix temps perquè imposa unes obligacions que la gent de l'Ebre i les penyes de l'Ebre sempre han tingut la voluntat de que estiguessin i sempre han reconegut de que ho teníem de fer, que és aquestes obligacions respecte a l'animal, respecte a els bons usos, evitar el maltractament i, per tant, garantir que l'animal disfrutarà de la festa, participarà en la festa, però en cap cas serà maltractat i en cap cas se permetran usos que puguen ficar en perill ni la integritat ni la dignitat de l'animal.
Per la seva banda, el diputat de CiU al Parlament, Xavier Pallarès, assegura que les festes amb bous no són pròpies només de les Terres de l'Ebre.
Després de mantindre moltes reunions en el grup parlamentari, es va prendre la decisió de presentar aquesta proposta de llei per regular les festes tradicionals amb bous. El primer apartat important, considerem des del punt de vista de Convergència i Unió, que és les festes que majoritàriament se fan a Terres de l'Ebre, però que també es fan en altres municipis del Camp de Tarragona, la Catalunya central, comarques gironines i regió metropolitana de Barcelona. Per tant, no és una única llei per a Terres de l'Ebre, perquè això seria una cosa un poc estranya, sinó que les festes tradicionals en bous, per sort, se celebren a molts indrets del nostre país, que són l'anomenat bous al carrer.
Els diputats feien una crida a tots els grups a presentar esmenes per potenciar la llei i asseguraven que han decidit impulsar ells la llei perquè ens tocava fer-ho, ja que ningú ens ho impedeix, afegia Sancho. Convergència i Unió assegura que han optat ara per prendre la iniciativa després de veure que el govern no té la intenció de transformar el manual en llei. Ara és el moment de fer-ho perquè la pressió que tenim els ajuntaments a l'hora de programar i autoritzar els correbous de festes no és la que teníem fa 15 anys, afegia Xavier Pallarès. I ara viatgem fins al Canà per parlar de novetats en quant al projecte Castor. Junqueras reclama a Brussel·les que actuï contra aquest projecte per no estudiar alternatives tècniques i ambientals. L'eurodiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha demanat a la Comissió Europea que emprengui mesures contra el projecte Castor d'emmagatzematge submarí de gas davant la costa del Delta. El perquè ens ho explica en la següent crònica Domènec Ramal, al Canà Ràdio.
Efectivament, Tere, bona tarda. Parlem des del Canà del projecte Castor i ho fem perquè l'eurodiputat d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha demanat a la Comissió Europea que emprengui mesures contra el projecte Castor, el més gran d'emmagatzematge de gas de tot l'estat espanyol. Junqueras considera que el projecte podria vulnerar la directiva 2001/42/Comunitat Europea perquè no ha estudiat les possibles alternatives tècniques i de protecció del medi, malgrat que la normativa ho exigeix. Així mateix, l'article 9 de la directiva obliga a l'òrgan competent a argumentar per què el projecte proposat és millor que les alternatives analitzades, cosa que el projecte Castor no ha fet. En una pregunta parlamentària a la Comissió Europea, Junqueras ha recordat que l'òrgan promotor ha d'identificar, descriure i avaluar els efectes significatius sobre el medi ambient que poden derivar-se de l'aplicació del projecte, així com unes alternatives raonables, tècnica i ambientalment viables, inclosa, entre d'altres, l'alternativa zero, és a dir, la no realització del pla. Cal tenir en compte que el projecte Castor, que ha rebut una forta contestació social per part de la població d'Alcanà, amenaçarà seriosament la ruta de migració de les aus del Delta de l'Ebre i fins i tot les zones de nidificació a causa dels vols dels helicòpters. Al Delta de l'Ebre, recordem, hi ha entre 50 i 100.000 aus, segons el període, que pertanyen a unes 300 espècies. En concret, hi ha el 60% del total d'espècies d'aus de la Unió Europea. Així mateix, el magatzem de gas Castor posaria en perill la fauna marina del Delta de l'Ebre en cas d'un vessament d'hidrocarbur, malgrat que es tracta d'una zona d'un alt valor ecològic. Prova d'això constitueix l'hàbitat aquàtic més important de la Mediterrània Occidental després de la Camarga, a França. El projecte Castor pretén construir una plataforma marina d'emmagatzematge de gas a les aigües del Mediterrani i, a més, preveu construir un gasoducte de 30 quilòmetres, 22 de tram marí i 8 de terrestre, i una planta terrestre de tractament de gas al terme de Vinaròs, just a un quilòmetre del nucli urbà d'Alcanà. El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí del Govern espanyol va emetre el passat 23 d'octubre una declaració d'impacte ambiental favorable a la realització del projecte Castor. Ara caldrà esperar quina és la resposta de la Unió Europea en aquesta pregunta del Republicà, Oriol Junqueras.
I del projecte Castor a un altre projecte, però en un sentit diferent. I és que la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara posa ja a la venda l'oli d'oliveres mil·lenàries. Ens ho explica Josep Roig en la següent crònica.
Gràcies al projecte pilot Oli i Oliveres Mil·lenàries subvencionat pel Ministeri d'Agricultura de l'Estat espanyol, l'Associació Territori del Sénia està portant endavant un projecte per ajudar els molins i cooperatives del territori a produir oli de qualitat extra verge obtingut de les olives d'alguna de les 4.080 oliveres monumentals o mil·lenàries que hi ha dintre del territori de la Mancomunitat. Enguany, la cooperativa Montebre, de Santa Bàrbara, ha estat la primera a encollir, moldre i envasar aquest oli complint tots els requisits legals certificats per l'empresa inspectora. Així, en el marc de la passada Fira de l'Oli Novell de Santa Bàrbara, el gerent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, Jaume Antic, va ser l'encarregat de presentar aquest nou producte. Antic va dir que pot servir de punta de llança per promocionar i donar a conèixer no solament els altres olis de qualitat que produeixen les cooperatives i molins del territori, sinó també la gastronomia o els recursos turístics del mateix.
I per tant, si l'oli s'adjunta, que és d'unes oliveres, d'unes característiques que podem certificar que són de més de 3 metres i mig, i a més està ben tractat, ben cuidat, i a més se cull, com s'ha d'acollir, se mol en seguida, s'envasa, se fan les coses com se fan, se pot certificar que és un producte de qualitat. Llavors, el que sí que han procurat és que això és oli, que si hi ha 4.080, encara que es posen totes en producció, doncs seran poques botelles, però que servisca de punta de llança, de banderín d'enganxe que diem, de l'altre oli, que si es fa també en qualitat, també tindrà una apreciació. Per tant, el projecte el que busca és que a través de l'oli de les oliveres mil·lenàries, que segurament només ho podrem fer en aquest territori, siguéssim coneguts a tot arreu com aquella gent que fan l'oli d'oliveres mil·lenàries, però l'altre oli que fan també és de qualitat. I això ajuda a la gent, en aquest cas als propietaris, a les cooperatives, als sectors i a la llarga, per què no, doncs també als restauradors i a gent, turisme... I...
En el cas de la cooperativa de Santa Bàrbara, l'oli s'ha pogut fer gràcies a les 26 oliveres que té al terme de Freginals, un dels socis i productors de la entitat. El gerent de la cooperativa, Lluís Cardona, deia que enguany la producció és petita perquè fins i tot desconeixien que tenien productors amb oliveres d'aquestes característiques. Amb tot, s'han posat a la venda gairebé 400 botelles de mig litre amb una presentació especial, ja que la botella va dintre d'una capsa de fusta i a un preu de 15 euros l'ampolla.
Llavors ha sortit uns 2.000 i pico quilos d'olives. Aquests 2.000 i pico quilos d'olives han fet uns 300 a 400 litros d'oli. ¿Vale? Llavors això nosaltres ho hem envasat tot en botella de mig litro, li hem buscat una presentació adequada, molt de pressa, perquè tot això ha sigut muntat en 15 o 20 dies, perquè la veritat és que també ens va sorprendre una mica, o sigui, no sabíem que tenim un productor que tingués olives mil·lenàries, no? I clar, això s'ha muntat tot molt de pressa i la veritat, doncs, bueno, que penso que ens hem de felicitar tots una miqueta, perquè en el poc temps que hem fet això penso que ha sortit tot prou bé, no?
En quant al productor d'aquest primer oli mil·lenari que embotella la cooperativa Montebre de Santa Bàrbara, hem de dir que és el senyor Fermín Fonollosa, de Freginals, qui explicava a la nostra emissora que aquest oli pot ser una esperança per ajudar a donar a conèixer la resta d'olis que es produeixen a casa nostra.
Sí, pot ser una esperança i crec que jo ja n'estic convençut que això serà un reclam no pel que puguin traure en si de les oliveres mil·lenàries, però mentre miraran el que és l'oli mil·lenari, veuran les altres classes que estan a la vora. I d'aquesta forma mos miraran. I sempre hi haurà persones que s'interessaran en comprar un o l'altre. Este, sobretot, crec que ha de ser el pionero per atraure la gent. Perquè si no és així, no tenim més sortida.
Els altres molins del Montsià que properament envasaran oli mil·lenari dintre del projecte del territori del Sénia són la cooperativa Acomón, que és l'Associació de Cooperatives del Montsià, i el molí Porta i Ferrer de la Galera.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. L'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre segueix creixent gràcies a tu. El darrer sondeig del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, principals dades d'audiència i consums culturals a Catalunya, ens dona més de 40.000 oients a les Terres de l'Ebre. Des de les EMUTE, moltes gràcies. Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio que parla de tu, la ràdio que parla com tu.
L'informatiu de Mutè.
Encetem ara un apartat dedicat a les noves tecnologies perquè demà divendres Deltebre inaugurarà un punt TIC o telecentre, tal com ens explica en la següent crònica Lluïsa Bertomeu.
Deltebre entra a formar part de la xarxa Puntic amb més de 600 punts repartits per tot el territori amb l'obertura al municipi demà divendres d'un telecentre. Mitjançant una subvenció de la Secretaria de Telecomunicacions i de la Societat de la Informació, s'ha aconseguit implantar aquest puntic a Deltebre apostant amb aquesta iniciativa per una política de foment de les tecnologies de la informació i la comunicació. El puntic, que s'ubicarà junt al punt d'informació juvenil, és un espai dotat amb 7 ordinadors que la gent del poble podrà utilitzar gratuïtament per connectar-se a internet, revisar el seu correu, fer cursos online, treball, projectes, tot amb uns límits de temps de connexió per usuari. Des de l'àrea de joventut de Deltebre aposten per reactivar l'activitat del punt d'informació juvenil amb la posada en marxa d'aquest punt TIC al mateix espai. Susana Gómez.
Pues el telecentre que demà inaugurem és un espai dotat de 7 ordenadors, una impressora i escàner que la gent del poble podrà utilitzar gratis per a connectar-se a internet o fer cursos online, treballs, projectes, disposar d'un correu electrònic, fer tràmits administratius o consultar el compte corrent, entre altres coses. L'objectiu que ens han proposat des d'aquí l'Ajuntament és promoure les tecnologies de la informació i la comunicació i fomentar la societat digital en el món local. A més, se donarà preferència per a utilitzar el telecentre a uns certs col·lectius locals, com són els joves, les dones i les associacions. Aprofitant que el telecentre està ubicat al mateix edifici que el punt d'informació juvenil, s'aprofita per a reactivar aquest i les activitats per als joves, que passarà a ser un punt jove. Des del punt jove se podrà obtenir informació i fer consultes sobre borsa d'habitatge, ajudes i subvencions, associacionisme i participació, bucs d'assaig, treball i empresa, agenda juvenil, estudis i formació, salut juvenil, etc. Animem a tots els joves que ens vinguin a visitar i conèixer aquests dos punts que treballaran conjuntament, el punt jove i el punt TIC.
La inauguració d'aquest punt TIC o telecentre de Deltebre tindrà lloc demà divendres a les 5 de la tarda al carrer Ramon i Cajal 17 i anirà a càrrec de Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i de la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
Gràcies, Lluïsa. I ara parlem de les jornades ATIC 2, que tindran tres seus simultànies en la seva sisena edició. La revolució que suposa l'accés a internet amb mobilitat, accés des dels mòbils, dels mapes al mòbil, xarxes sense fil, vídeo, GPS i les seves diferents opcions de futur. Aquest serà el tema central de les sisenes jornades sobre tecnologies de la informació i de la comunicació. ATIC 2, els dies 28 i 29 de novembre. El debat es realitzarà en un espai virtual actual a www.atic2.cat, suportat per tres seus físiques, Tortosa, Tarragona i Cornellà de Llobregat. El públic podrà intervenir des dels tres espais i també des d'internet, on novament s'emetran en directe les ponències i debats, tot amb la intenció de fer arribar el debat sobre la innovació tecnològica a la major quantitat de públic possible. Recordem que aquestes jornades estan coordinades per ATICTES i organitzades per Blocaires Ebrencs, TIC Tarragona, CityLab i Utopia Interactiva, amb la col·laboració també de la Universitat Rovira i Virgili i la Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de l'Ebre, així com l'Ajuntament de Tortosa. I ara anem a parlar de solidaritat, perquè el voluntariat de la Caixa de les Terres de l'Ebre, que s'enmarca dintre de l'obra social de l'entitat, ha organitzat per aquest proper dissabte una recollida d'aliments a Tortosa a favor de Càritas. En el context de crisi econòmica que estem vivint, Càritas va manifestar la necessitat de realitzar diverses accions de recollida d'aliments. La primera es va portar a terme a Amposta fa aproximadament un mes i es van recollir aproximadament 4 tones d'aliments. Així ho explicava per a les Emute, Hermes Jaques, vicepresident de l'Associació de Voluntaris de la Caixa.
Llavors, ens van conscienciar molt, perquè és així, les dos que ens arriben, que, a veure, coses que fa anys nosaltres creiem que era propi de grans capitals, llàmese Barcelona, per exemple, allò de dir, ostres, pues hi ha necessitats i tot, ostres, pues van veure que a Amposta pues hi havia, per exemple, un menjador social, no? I ens manifestaven de Càritas i altres llocs que hi havia una necessitat. A partir d'allí vam mirar si podíem ser útils i podíem recollir aliments. Ho vam organitzar i a través, en aquest cas, en fi, del supermercat de l'Eroski, ens va facilitar els mitjans per poder tindre una actuació allí al supermercat i en col·laboració també amb Càritas, doncs, bueno, vam muntar una recollida d'aliments. La resposta de la gent, en fi, d'Amposta o de la zona, simplement extraordinària. O sigui...
Ara, el proper dissabte, l'acció es portarà a terme a Tortosa, enfront del Sabeco. Dels aliments més necessaris i de l'horari, ens en parla el mateix vicepresident de l'entitat.
Ens organitzem per torns, o sigui, fem tres torns. Un estaria, podem dir, de les 10 del matí fins a la 1, 1:30, un intermig que va des de la 1, 1:30 fins a les 5 de la tarda i l'altre que seria de les 5 a les 9. És que necessiten, aquí Càritas mos va dir que necessitaven llet, fixa't bé, sobretot llet, i evidentment a partir de metre llegums, oli, i un fet que també aquí, per exemple, a Tortosa mos van recarregar molt, que en posta mos ho van dir, necessiten bolquers de bebè.
Recordem que la jornada de recollida d'aliments en benefici de Càritas es portarà a terme a Tortosa, a l'exterior del Sabeco, el proper dissabte 28 de novembre durant tot el dia. Està previst que per al mes de desembre també es porti a terme una acció d'aquestes característiques a la zona de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta. Continuem ara parlant de solidaritat, perquè gràcies al projecte solidari Tu Ajudes de Caixa Tarragona, l'aula de plàstica del Col·legi de l'Aldea Maria García Cabanes serà una realitat, tal com ens amplia Seto Gallego en la següent informació.
Gràcies al projecte solidari Tu Ajudes de Caixa Tarragona, l'Associació de Mares i Pares del Col·legi Maria García Cabanes de l'Aldea va aconseguir un total de 5.900 euros per a que es comencés a veure la llum amb la nova aula de plàstica del col·legi. Ara, l'AMPA ha engegat una rifa per poder aconseguir els diners que fan falta per l'aula de plàstica. En parlem amb Fernando Falcó, president de l'AMPA del Maria García Cabanes de l'Aldea.
Des de l'associació ens dirigim a vosaltres per agrair la col·laboració que vam tenir amb el programa Tu Ajudes de la Caixa de Tarragona. Amb aquest ajut i el de l'Ajuntament de l'Aldea ha sigut possible començar el projecte de l'aula de plàstica. Aquest s'havia de realitzar en diverses fases, però finalitzarem l'aula dins d'aquest curs. I és per això que realitzarem un sorteig amb la col·laboració de tots els xiquets i xiquetes del centre. El sorteig tindrà el nom de Ajuda'ns a l'aula de plàstica, amb la col·laboració de Viatges Marsans, i consta d'un cap de setmana a un hotel de Salou amb spa. Es donarà un talonari de 10 números a cada xiquet o xiqueta per vendre. I amb aquest sorteig acabarem l'aula de plàstica perquè els nostres fills i filles puguin disfrutar-la. Des de l'associació us agraïm la vostra col·laboració.
Els menuts aldeans podran gaudir de l'aula de plàstica gràcies als 5.900 euros del projecte solidari de Caixa Tarragona, als 10.000 euros de l'Ajuntament de l'Aldea amb hores de feina de la construcció de l'aula i als 3.000 euros restants que s'aconseguiran del sorteig amb col·laboració de tots els xiquets i xiquetes del centre.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Obrim ara l'agenda de cap de setmana. De fet, ens avancem un dia perquè demà no oferirem aquest servei informatiu. El motiu és degut al Congrés de la Ràdio de Proximitat en Català, que es portarà a terme a Tarragona i en el que bon nombre de la gent que forma part de Mute hi serem presents. El Congrés s'encetarà amb la ponència La llengua com a vehicle de comunicació, impartida pel periodista Rafael de Ribot i el director de Baròmetre de la Comunicació i la Cultura, Joan Sabater. Continuarà amb La llengua com a creadora de comunitat, xerrada que serà impartida per Jordi Porta, president d'Òmnium Cultural, Fèlix Martí, president honorari d'UNESCO-CAT, i Mercè Teodoro, membre de l'Institut de Política Lingüística de l'Associació Cultural del País Valencià. La jornada clourà amb una ponència sobre difusió de la cultura catalana. Seguim parlant de l'agenda de cap de setmana, perquè Amposta serà divendres i dissabte la seu de les jornades d'estimulació multisensorial Snusalen, on es reuniran diferents professionals d'àmbit internacional per parlar sobre com millorar la qualitat de vida de les persones amb deficiències psíquiques. Unes jornades que estan impulsades per a PASA. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Tot activitat força important la que aquest cap de setmana tindrà lloc a la nostra ciutat. Es tracta de les segones jornades Snusalen d'estimulació multisensorial. Començaran demà divendres i continuaran el dissabte a les instal·lacions de la Lira Ampostina, on es realitzarà l'acte inaugural a càrrec de l'alcalde d'Amposta i també del president del Consell Comarcal del Montsià, així com diferents representants dels serveis territorials. Aquestes jornades pretenen oferir un espai d'intercanvi d'experiències entre professionals interessats en la estimulació multisensorial destinada a persones amb diferents discapacitats físiques o psíquiques. Ho explicava el responsable de APASA, Ignasi Montllau.
Això, bàsicament, lo important aquí és la posta en comú del treball de tot un seguit de professionals. La majoria de professionals del món de la discapacitat intel·lectual, pensant que este concepte d'estimulació multisensorial i d'entorns Snusalen poden ser unes tècniques que poden servir molt per a millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. També el que tractarem és de que esta manera de treballar se pugui apropar i es pugui utilitzar per millorar la qualitat de vida d'altres col·lectius, com poden ser pues, persones en malaltia mental, gent gran, malalties, persones en Alzheimer. Pensem que el treball de l'estimulació multisensorial dins de lo que serien aules multisensorials en entorns Snusalen pot servir per a millorar moltíssim la qualitat de vida d'estos col·lectius de persones, diríem, greument afectats a nivell intel·lectual, a nivell cognitiu, a nivell físic.
Cal recordar també que en aquestes jornades es vol contribuir al fet que la intervenció dels professionals sigui doncs, la de màxima qualitat possible en l'assistència a les persones amb disminució. Les jornades començaran, com dèiem, divendres al matí i clouran el dissabte. Estan organitzades per APASA, també l'Ajuntament d'Amposta, el Consell Comarcal del Montsià, la Diputació, Acció Social i Ciutadania i diferents empreses privades.
Gràcies, Manel. Viatgem ara fins al Cana Ràdio. Xerrades, presentacions literàries, assemblees de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia són algunes de les activitats d'agenda previstes al Cana a partir d'aquesta mateixa tarda, tal com ens informa Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des del Cana parlem i repassem avui qüestions d'agenda i enumerem les diferents activitats que al llarg de les properes hores s'aniran celebrant aquí al nostre municipi. Activitats que comencen en forma de xerrada, una xerrada sobre la coeducació, que per aquesta mateixa tarda, avui dijous, a partir de les 8, es farà a la sala de professors de l'escola Joan Baptista Serra d'Alcanar. Organitzada per l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de la mateixa escola, del CEIP Joan Baptista Serra, i amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones, aquesta xerrada es tractarà sobre els conceptes d'educació segregada, mixta i coeducativa, el paper de l'escola i superació d'estereotips i d'actituds sexistes a l'escola i d'altres entitats de la comunitat educativa. Serà, com hem dit, a les 8 de la tarda a la sala de professors del Col·legi Joan Baptista Serra avui mateix. Passant demà divendres, dia 27, a partir de les 7 de la tarda i al casal de jubilats de les cases d'Alcanar, hi haurà una nova xerrada del cicle Salut i Dona, organitzada per la Regidoria de la Dona de l'Ajuntament d'Alcanar. La metgessa Elena Prades parlarà sobre la prevenció dels càncers. També demà, divendres, i en este cas a partir de les 8, a la sala polivalent de la nova Biblioteca Trinitari Fabregat, hi haurà l'acte de presentació del llibre del rector de la parròquia de Sant Pere de les Cases, mossèn Joan Enric Reverter. Conegut popularment com el pare Johnny, ara presenta no un treball discogràfic, sinó el llibre Notes d'un cura rockero. En la presentació, el pare Johnny estarà acompanyat de l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. També demà divendres, però en este cas a partir de les 10 de la nit hi haurà una nova assemblea general contra el projecte Castor organitzada per la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. El Parlament Europeu sembla ser que tampoc no ho veu clar i demana explicacions. El nou traçat del gasoducte passa ara més a prop del riu Sénia. Aquestes i d'altres qüestions de l'última hora de l'actualitat en la lluita contra el projecte Castor de ben segur seran tractades en aquesta assemblea que, com hem dit, la Plataforma organitza per demà divendres a les 10 de la nit a l'Auditori Municipal. I acabarem aquesta crònica amb un parell d'activitats previstes ja de cara a l'inici de la propera setmana. La primera d'elles serà la celebració de l'última de les xerrades del cicle del projecte Créixer amb tu, un programa adreçat a pares i mares de nens i nenes de 0 a 3 anys i que específicament, i en este segon bloc de tres xerrades que dilluns acaba, tractarà sobre la relació que s'estableix entre els diferents contextos de la vida de l'infant. Serà, com hem dit, el proper dilluns a les 7 de la tarda a la sala polivalent de la biblioteca. Per últim, acabarem avui parlant també un dia més de citricultura i en este cas ho fem destacant que també el proper dilluns, en dia 30 de novembre, s'inicien les 16es jornades citrícoles d'Alcanar. Un tema, aquesta una convocatòria que dona ja per a la crònica d'un altre dia. Això sí, avui podem avançar que dilluns s'inauguraran amb la presència del director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Antoni Espanya, i la celebració ja de la primera de les xerrades, la que pronunciarà Pablo Aleza, membre de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. Ell parlarà sobre noves varietats de mandariners i els híbrids triploides. Com hem dit, aquest és tema ja d'una altra crònica, però la propera setmana, durant cada dia, hi haurà una nova xerrada d'aquestes 16es jornades citrícoles d'Alcanar.
Tancarem el nostre temps de notícies parlant d'esports i d'un aniversari, el que compleix el complex esportiu Trèbol, amb jornada de portes obertes a Deltebre. Des d'allí ens informa Amado Cebolla.
El dissabte i diumenge seran dies de celebració al complex esportiu Trèbol de Deltebre, ja que celebren el seu segon aniversari. És per aquest motiu que el pavelló i les seves instal·lacions esportives obren portes per a tots els públics i oferiran un bon grapat d'activitats esportives, tant al gimnàs com a la piscina, jocs de birles, un sopar per a tots els socis, una xerrada esportiva amb un metge, gimcames, classes, tir a l'arc, paintball i moltes coses més. D'aquest aniversari ens parla Cristina Guerola, directora de Trèbol del Tebre.
Fem una mica aquesta jornada de portes obertes i han preparat unes quantes activitats per a tothom. El que volem és que la gent participe i s'ho passi bé. I, bueno, han preparat des d'una gincama aquàtica, hasta un bateig de bussets, kayak polo, o sigui, hi haurà piragües dins de la piscina, futbol, pàdel, torneig de pàdel, torneig de futbol, birles, tir en arc, o sigui, una sèrie d'activitats on podran participar adults i nens. I això, bueno, que la idea és que la gent s'inscrigui durant tota aquesta setmana i vingui a passar-s'ho bé.
Les activitats i portes obertes al complex iran dissabte i diumenge de 11 del matí a 1 de la tarda i de 4:30 a 8:30 de la nit.
Hem exhaurit tots els minuts que disposem en aquest temps d'informació. Els emplacem el proper dilluns. Els recordem que demà no tindrem informatiu degut a que la gent de les EMUTE participem del Congrés de la Ràdio de Proximitat en català. Així doncs, que passin bon cap de setmana i el dilluns ens tornem a trobar amb l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre.